un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel us ofereix la repetició d'una edició dels programes especials de Catalunya sense barreres que hem fet al llarg de l'any. Esperem que us agradi recordar alguns dels millors moments que hem compartit en aquest espai de ràdio.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, què tal? Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda al Catalunya sense barreres d'aquest cinquè cap de setmana de mes, 31 de maig i 1 de juny. Avui m'acompanya el periodista Siscu Bages. Bona tarda, Siscu.
Bona tarda, què tal?
Escolta'm, ja estem al mes de juny. Com passa la temporada?
Somos más viejos, ¿eh? Cada día... Bueno, es pot mirar des de la vessant més positiva, que els que tenen feina poden comptar que s'acosten les vacances, no? I de la vessant negativa, que és que els que no tenen feina les vacances les estan fent durant molt de temps, no? I aquesta visió més pessimista meva de que ja som molt més viejos, sí.
De totes formes, no tothom que treballa pot fer vacances, que aquesta és una altra.
Aquesta és la més terrible de totes. M'estic llegint un llibre que parla de la precarietat i que va d'això, i que no és només un problema d'espanyols o de catalans, sinó és un problema mundial, no? De que la gent treballa i segueixen pobre.
Tu sabies que avui ve el pianista sec, Ignasi Terraza?
Sí, sí? I que escoltarem la seva música de jazz.
De jazz,
no?
T'agrada el jazz, eh?
No és dels meus... Depèn de les peces, no? A vegades em fa una mica pesat, però a vegades em posa molt content.
Avui depèn. Et seduirem amb el jazz, ja veuràs.
A veure.
L'Ignasi és un personatge. A més del jazz, un altre dels nostres arguments serà el conveni signat entre Fundació 11 i la Federació ESN Espanya per potenciar la incorporació d'estudiants universitaris amb discapacitat al programa Erasmus. Què et sembla la cosa?
Bueno, que això demostra que Europa és necessària, que Europa és útil i que el problema que hi ha és que l'Europa que tenim ara no acaba de funcionar del tot, però té coses bones com aquesta que cal potenciar-les. És la meva visió de la cosa.
El continent vell, amb vells hàbits i moltes esperances.
I calen noves polítiques que acabin amb les velles polítiques que ens han fet tant de mal els darrers anys.
Sobretot socials, polítiques socials.
I econòmiques, que van lligades.
Sí, totalment. Doncs un últim tema. Tu mateix ens has portat als estudis la Dolors Aixalà. Qui és aquesta dona?
La Dolors Aixalà és una noia que treballa a la Generalitat, que la vaig conèixer treballant, diguéssim, la meva feina quotidiana de fer converses i que vingui el teu, en aquest cas, el director general de Cooperació Internacional o d'Ajuda Humanitària, no sé com es deia. I ella treballava allà i m'explicava una mica la seva vivència personal. És una noia que té una filla amb la síndrome de Rett, és una malaltia degenerativa molt dura, jo diria que fins i tot cruel, però que ella porta amb una força i una vitalitat extraordinària, va impressionar. Ella mateixa també ha patit tuberculosi, a vegades també parla de la tuberculosi, és una dona que té una vida complicada, difícil, però que la porta amb una il·lusió i unes ganes, ja veuràs, ara ho explicarà.
És periodista, a més a més?
Sí, la conec per això, perquè treballava en funcions de premsa a la Generalitat.
Doncs bé, ens posem en marxa amb tu i al costat del Toni Huguet, al control de so. Com sempre, el primer que toca és fer un cop d'ull a la història. La L'historiadora Carmina Coromines rescata dels seus arxius la vida de la religiosa Lluïsa Estivill, una dona que es va guanyar el respecte i l'admiració dels reusencs a les acaballes del segle XIX.
Bona tarda. Sor Lluïsa Estivill va ingressar al convent de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paula de Reus amb 17 anys. Al cap de 10 anys es va enfrontar a la seva superiora i va abandonar el convent, desobeint les ordres rebudes. Va decidir actuar com independent i es va fer càrrec de l'hospital, de la Casa de la Caritat i d'un col·legi per nenes pobres. Poques religioses la van seguir, però va refusar deixar la seva tasca, especialment la del col·legi. Va tenir una actitud notable quan Joan Prim es va alçar contra Espartero. Reus estava assetjada i les bombes hi començaven a caure. Els reusencs, preocupats per l'atac, van enviar una comissió per lamentar amb les dues parts, amb l'objectiu d'aconseguir la rendició del revoltat, el cessament dels bombardejos i el compromís de no saquejar la ciutat. Una de les encarregades d'aquella missió, que va tenir èxit, fou la monja Lluïsa Estivill. Va sortir en comissió per negociar la rendició i va obtenir la promesa que la ciutat no seria saquejada, promesa que fou respectada. Lluïsa Estivill va morir el 1879 entre el respecte i l'admiració dels reusencs.
Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
Radio Estel us està oferint la repetició d'una edició dels programes especials de Catalunya sense barreres que hem fet al llarg de l'any.
Bé, doncs, el nostre primer convidat aquest vespre és el pianista cec Ignasi Terraza, un home que ha trobat en el jazz la seva forma d'expressió musical i emocional. Així sona la màgia dels seus dits. Doncs bé, aquí, als estudis de Ràdio Estel, tenim l'Ignasi Terraza. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Doncs què estem escoltant ara, justament, Ignasi?
Doncs aquest tema es diu An Emotional Dance, i és el que obre el meu darrer CD, bueno, el que havia publicat fins ara, el que havia publicat abans del que estem parlant, que publicarem en molt poc temps. Doncs aquest es diu Live in Living Room in Bangkok, s'ha gravat enregistrat a Bangkok, i és... Aquest tema és el que obre el CD.
Ha estat enregistrat a Bangkok?
Sí. Va ser gravat fa 2 anys a una visita que vam fer a Bangkok i l'hem gravat en directe allà.
Sisko, jo t'havia dit que era un pianista internacional. Sí. I tu em vas mirar així amb cara. L'Anna sempre fa grans els seus convidats. Doncs mira, la primera al front, sí. Què et sembla?
Que hauria de saber més d'aquestes coses, jo. Que, és que no tinc temps per tot en aquesta vida. Tan dedicat a temes d'activisme solidari i tot això, i em perdo... coses com aquesta, no? I suposo que el jazz necessita un moment de parar-se i escoltar, no?
Sí, necessita un moment per parar-se, escoltar el jazz, Ignasi?
Com tota música, doncs és per... Bueno, en principi, tota la música que es digui música és per ser escoltada. Llavors, doncs sí, el jazz demana ser escoltat. I és una música que permet moltes vegades, depèn del tipus de jazz, però en aquest cas... penso que permet el ser escoltada de fons, com ho estem sentint ara, però al mateix temps també doncs, a sentir-la amb tot el 100%, amb tots els sentits posats.
A tu, especialment, què t'ha donat el jazz perquè el converteixis en la teva forma d'expressió habitual?
Bé, és un llenguatge que em permet improvisar, que em permet expressar el moment, que té una... que incorpora tota una sèrie de característiques de ritme, de dansa, que incorpora aquesta part d'expressió de joia, que és el ritme del swing, i per altra banda la part d'expressió pròpia o d'expressió de sentiments, que seria, doncs, bueno, vendria més del blues i que doncs, és el punt aquí d'expressió d'un mateix.
Són ja més de 30 anys d'experiència en els circuits de la música professional. Quan mires com ha anat tot això? Quin balanç fas? Quan mires a l'enrere...
Doncs, home, positiu. Doncs ja fa uns quants anys que volto per escenaris de... I la veritat, ja fa també uns quants, ara fa ja 25 anys que em vaig també fer una decisió que em va costar aprendre, que va ser decidir-me a dedicar-me professionalment únicament a la música, i doncs no me n'aparedeixo gens d'haver-ho fet i estic molt content de com han anat les coses.
Tu ara vius de la música.
Sí, sí, sí.
Si no haguessis pres aquesta decisió fa 25 anys de dedicar-te exclusivament a la música professional, com t'estaries guanyant la vida avui en dia?
Doncs, bueno, en aquell moment, quan vaig prendre aquesta decisió, estava treballant com a informàtic. Soc llicenciat en informàtica, estava treballant com a tècnic d'informàtica dintre d'un centre.
Quin canvi, no?
Doncs sí. Sí, sí, és un canvi important, sí.
Sabem que has tingut fins i tot dos grans reconeixements de premis internacionals de pianistes, sí?
Sí, bueno, suposo que parles del Jacksonville.
Sí.
Jacksonville és un concurs que es fa als Estats Units, al sud de Florida, i a la ciutat de Jacksonville, i és un concurs internacional de pianistes de jazz. I doncs em vaig presentar el 2009 i el vaig guanyar.
Tu ets una mica modest, no? Et costa així com explicar que surts endavant, que fas concerts per tot el món, vull dir, no, així com el que no vol la cosa, no, així no faig res. Et costa, treure-li la informació.
I grava a Bangkok.
Sí, no, però ell t'ho deixa caure així com si no hagués fet res. Aquesta modèstia d'on ve?
No ho sé, tampoc, no sé. El cas potser deu ser timidesa.
Ja, ai.
I ara que parlàvem de la teva carrera, en quin punt et trobes? On toques i amb qui?
Doncs en aquest moment estem preparant, bueno, ultimant i preparant, i hem fet ara, estem presentant un projecte que es diu Imaginant Miró, que consisteix en un concert en música inspirada sobre quadres de Miró, que presentem en directe, acompanyat d'uns vídeos, clips de David Cid, i doncs és una proposta en què proposem al públic que faci el mateix exercici que he fet jo al composar aquestes peces, és a dir, escoltar la descripció de quadres de Miró per a continuació sentir la peça que he composat sobre aquella descripció.
De fet, tenim el disc que està a punt de sortir al mercat amb Swing Records, oi?
Sí, amb Swing Records traurem pròximament el disc i encara està ultimant-se els detalls de la coberta, però en cosa de 3 setmanes, un mes, tindrem el disc al mercat i us he portat un avenç d'aquest...
Carai, nou... és el primer cop que sona la teva música, sí, del nou disc en una ràdio, no?
És una primícia absoluta, sí.
Doncs anem amb el tema 1 d'aquest nou disc de l'Ignasi Terraza Trio. Sona així. Sí, aquesta és part de la música que acompanya aquest espectacle que ens has citat al programa, Imaginant Miró, que és un espectacle que vau inaugurar al Museu d'Art Contemporani Reina Sofia a Madrid.
Sí, aquest projecte va néixer per un encàrrec que ens van fer amb ocasió de l'exposició que es va fer de Miró a Washington, a la National Gallery, i vam fer un concert a la National Gallery a Washington per commemorar la visita que diu Caleton va fer al pintor l'any 66. Van coincidir a Niça i llavors es va gravar uns temes de diu Caleton tocant en el museu de Niça, on estava treballant Miró com a artista en aquell mes. I llavors, per commemorar aquesta visita, ens van encarregar un concert a Washington, com es deia. Arrel d'aquest concert vam decidir, doncs, en lloc de presentar fer un concert de jazz sense que tingués altra relació amb Miró, vam voler que la música tingués relació amb la pintura, i per això vam composar una suite inspirada sobre quadres de Miró. Aquest projecte després l'hem desenvolupat més i el vam presentar al Festival de Jazz de Barcelona el novembre passat, ja com a espectacle complert, i tot el concert al voltant d'aquesta idea de la música, de música inspirada sobre quadres de Miró i complementat amb el videoart d'en David Cid. I ara estem presentant el disc, l'hem presentat a l'espectacle també la setmana passada, hem estat al Museu Reina Sofia de Madrid, i ara doncs, bueno, tenim una sèrie de concerts que anirem presentant aquest projecte.
Home, el dia 7 esteu a Vilafranca, a l'Auditori de Vilafranca.
El primer que tenim és aquí a Vilafranca, al Fòrum Verger.
Sí, Verger Balaguer, de Vilafranca, Balaguer, molt bé.
Vilafranca, exacte, el dissabte dia 7.
A 11:15 de la nit.
Exacte.
Que és una hora especial per escoltar jazz.
Sí.
Cisco.
Jo que diguis...
10:30, sí, sí. Ja t'has barallat amb la dona, amb el fill, has publicat tots els posts que està publicat de temes socials, et toca relaxar-se
i
connectar amb el teu hemisferi esquerre.
Jo tinc molta enveja, i a part d'admiració, tinc molta enveja, per exemple, com l'Ignasi Terrassa, i saps que tinc un piano a casa, jo?
Il·luses?
Ah, no.
No,
tinc un piano de tota la vida, o sigui, jo em vaig anar a casa amb els pares quan tenia, no sé com tenia, 19 o 20 anys, no? I jo volia tocar el piano, jo veia gent que tocava el piano i pensava, ostres, jo vull tocar el piano també, no? I un amic meu en tenia un d'aquesta paret i el vaig portar cap a casa i tinc 57 anys ara i fa 30 anys, 40 anys que vaig arrossegant un piano amunt i avall i no el toco.
Doncs mira, ves per on, que ara sabràs com comença aquesta història d'amor de l'Ignasi amb el piano i el jazz. Ara escoltem Les 12 van tocant, oi que sí, Ignasi?
Sí, sí, és un arranjament sobre Les 12 van tocant.
Doncs tu perdies la vista amb tan sols 10 anys, fruit d'un accident i també d'una malaltia. Clar, perdies la vista, però trobaves la música i jugaves com si no volguessis amb un piano. I aquí comença la història, sí?
Sí, sí, sí.
A veure, explica-la una mica.
Doncs bé, després... No van ser directament una relació directa, però sí que va ser uns anys més tard d'haver perdut la vista o d'haver estat... quan ja estava dintre de l'escola i estava aprenent les tècniques del Braille, tot això, amb l'escola de la 11, que va ser llavors quan un amic em va ensenyar una cançó i amb un orgue d'aquests electrònics, i vaig arribar a casa, l'àvia, que tenia un piano i que tocava el piano, l'àvia. Doncs em vaig seure al piano, vaig voler provar aquella cançó i em vaig passar unes quantes hores provant i llavors continuant traient altres coses. I llavors, arrel d'això, doncs, va néixer doncs, la relació amb el piano, que quan vam veure també que tenia tant interès, doncs a poc temps vaig començar el conservatori i d'aquí ja va començar tota una vida al costat d'aquest instrument.
Molts estudis musicals, Ignasi, entens?
Bé, des del començament vaig cursar estudis musicals al Conservatori de Bruc. Allà vaig estudiar el que seria el context de música clàssica i tot el que és improvisar. Sempre m'ha agradat molt improvisar i fer coses a part d'això. Llavors, m'agradava treure les cançons que sentia a la ràdio, tot el que, o la música moderna que escoltava. I uns anys més tard, també, quan vaig conèixer el jazz, vaig abocar tota aquesta part d'improvisació i d'expressió pròpia cap a aquest llenguatge, cap al jazz.
A mi m'agradaria tocar el piano, però costa molt, és complicadíssim. Jo m'agradaria tocar com l'Ignasi, o... Jo tenia el piano a casa i em posava cascos amb la música d'Elton John i tocava les tecles, però jo no sentia les tecles, sentia Elton John, no?, tocant el piano, no? I aleshores m'agradaria, tocar el piano com... Però s'ha d'estudiar molt, tu.
I practicar.
Bueno, aquestes coses... Practicar sí que cal practicar molt, però quan dius és que cal estudiar molt, ja entenc que és que hi ha com una sèrie... una estació de com de patiment abans. Ostres, cal estudiar,
sí, molt. Sí, una amiga meva me n'ensenyava i el dit petit tenia que fer uns esforços amb el dit petit que no arribava. Ja
però si posaves l'Elton John i senties i podies fer coses, intentaves fer coses a l'Elton John... Es tracta de com un joc, treure i tocar amb l'Elton John, si t'agrada l'Elton John, clar. Tocar amb ell...
Si parava la música i m'escoltava a mi, llavors s'acabava l'encant.
L'èxit internacional, Ignasi, com l'has aconseguit? Des que eres nen, 10 anys, que vas començar així, sense veure-hi res fins ara, 30 anys, al món de la música professional? No sé. El secret?
Secret de l'èxit? Doncs simplement constància, jo crec que simplement és un tema de vas treballant amb diferents músics, vas treballant com a músic. Una cosa, el tema del repercussió mediàtica o del ressò o l'èxit, entre cometes, doncs no té mai, no és una relació directa amb el moment, en com estiguis tocant el moment, sinó que a vegades hi ha cops de sort, hi ha situacions que et porten a donar-te una més gran difusió. I doncs, en el meu cas, no sempre, doncs, hi ha hagut moments en què has tingut més difusió i això et permet difondre i donar-te a conèixer més, però per altra banda tu vas tocant i vas continuant endavant i vas fent el teu camí, la teva carrera. Penso, sempre comento als meus alumnes i en la part docents i per què ho penso, perquè penso que la música és una carrera de fons. Llavors a vegades et trobes amb un spring en cert moment en què sí que et dona molta força i molta repercussió, però després al cap d'un temps torna a baixar, i aquestes coses no vol dir ni que estiguis millor ni pitjor, simplement són coses de les circumstàncies del showbiz. I en canvi, per altra banda, la carrera musical, l'important és estar seguint, fabricant projectes, fent coses noves.
Surtis o no als mitjans de comunicació.
Exactament.
Molt bé. Doncs avui visita Catalunya Sense Barreres el pianista sec Ignasi Terraza, que per nosaltres és gairebé el convidat central. Continuem, sabem una miqueta de més coses. Què vols saber?
Doncs com el tracta la crítica.
Ah.
Et tracta bé o et tracta malament?
Normalment, la crítica és molt difícil en el nostre país tenir crítiques de concerts, per exemple. Ja pots tocar al Palau o et pots tocar a l'Auditori a vegades o a clubs de jazz, que és molt difícil de concerts tenir crítiques. Dels discos és més habitual poder tenir crítiques, i doncs, bueno, la veritat és que en els darrers anys no em puc queixar, doncs, des de fa uns quants anys que he anat tenint molt bones crítiques de diferents periodistes del nostre país i de fora. Però a vegades costa també que bueno, això que us comentava, la constància i del tema, perquè no sempre... Quan no tens un nom gran és molt més difícil que escriguin sobre tu i que et facin cas o simplement facin una petita ressenya. No?
Ara tens nou disc que està a punt de sortir al mercat. Hem sentit una peça i sentirem una altra tot seguit. Imaginando a Miró, és el títol del disco, Ignasi.
No, Imaginant Miró.
Imaginant Miró, és en català, el
sí,
títol?
Sí,
ah,
sí.
Carai, mira, estem de moda els catalans a tot el món, o sigui que... Forma part del màrqueting el fet que sigui sec o no?
No.
No?
A veure, l'origen del projecte, en aquest Imaginar Miró, evidentment, l'origen d'això està voler proposar al públic que facin el mateix exercici d'imaginar el quadre que faig jo i després sentir la peça. Però, evidentment, el disc és un disc de música, no hi són... les descripcions hi són dintre el llibret, però no són dintre la música, i el disc sona per si sol i no li cal fer cap altre exercici que escoltar la música i deixar-se portar per ella.
Doncs així sona aquest Imaginant Miró, el nou disc de l'Ignasi Terraza Trio de Swings Records. Sisko, si fem un exercici d'imaginació, ara estem imaginant Miró amb aquesta música.
lladre que t'inspiraria? Que t'inspiraria?
Ostres, quina pregunta més difícil, mare de Déu, àngels.
Una mica de misteri.
Però si ja saps que no tinc mentalitat artística, jo no... Jo, quan sento aquesta música, m'imagino el Humphrey Bogart i Casablanca i coses d'aquestes. No? Em costa molt fer l'exercici d'imaginar-me el Miró, però puc intentar-ho, però no sé si me'n sortiria, eh? Som molt...
Home, quines sensacions t'inspira. No, jo t'he dit que
misteri. No vas desencaminat. Si
ah, veus?
Veus? M'imagino això, m'imagino Casablanca.
Què vols transmetre amb aquesta peça?
Aquesta peça està construïda al voltant de la descripció del quadre Home i dona davant un munt d'escrevents.
Doncs ja està, ho he encertat.
Veus?
El que transmet el quadre són dos figures humanes, una davant de l'altra, molt a prop, en què les extremitats estan com per anar-se a tocar, però que no arriben a tocar-se. Llavors, també segons es diu la descripció, també està en una posa una mica sexual. Llavors, hi ha aquest punt de tensió, que no estan un davant de l'altre, i al mateix temps, però no hi ha res, és simplament tensió, però
bueno, bé,
sensualitat.
Doncs jo tampoc anava desencaminada amb molta sensualitat, amb el misteri que passarà aquí.
Sempre ens quedarà a París.
Ignasi Terraza, ha estat un plaer tenir-te al programa. El temps al teu costat passa que vola. Per què?
Doncs ho sé.
I mira que ets un home tranquil, la teva música acompanya, però se'ns passa en un tres no res, el temps.
La música sempre ajuda, per això, a passar bé el temps.
Diu que tens alumnes, no?
És l'art del temps, la música.
Tens alumnes, no, dius?
Sí, estic de professor a l'SMUC, de professor de piano.
Jo podria ser alumne teu o no? Tens alumnes de 57 anys? Massa tard.
Sí, per què no? De fet, mai és tard per aprendre, tot depèn de l'actitud que tinguis.
Clar, perquè amb aquesta no vas enlloc, eh? No? Amb aquesta que has mostrat avui a la ràdio.
Però si l'he encertat, era Casablanca la música.
Ara t'has animat, t'has motivat, està bé. Sí. Ignasi Terraza, una abraçada molt forta. Dia 7 de juny a Vilafranca, 11:15 a l'Auditori de Vilafranca, al Fòrum Berguer-Balaguer, si volem sentir... Entenem que Imaginant Miró.
Exactament, allà presentarem Imaginant Miró.
Doncs vinga, posem un tercer tema del disc que s'estrena avui en primícia a Catalunya Sense Barreres, de l'Ignasi Terraza, i t'emplacem a que tornis quan vulguis, això és casa teva. Sí?
Molt bé.
Vinga, gràcies. Una abraçada, molta sort.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Radio Estel us està oferint la repetició d'una edició dels programes especials de Catalunya Sense Barreres que hem fet al llarg de l'any.
Canviem d'argument. Tot seguit us parlem d'un conveni signat entre Fundació ONCE i la Federació ESN Espanya per potenciar la incorporació d'estudiants universitaris amb discapacitat al programa Erasmus. Aquesta tarda ens acompanya des de Màlaga la coordinadora del programa, Verónica Navas. Verónica, bona tarda, buenas tardes, bienvenida a Catalunya Sin Barreras.
Buenas tardes.
Bien, en principio, ¿en qué consiste este convenio que firmáis con Fundación ONCE para que estudiantes con discapacidad se puedan incorporar al programa Erasmus?
Pues este convenio lo que busca es seguir fomentando la los programas de movilidad entre estudiantes con discapacidad, haciéndonos más fuertes, tanto por una parte como por otra. Fundación ONCE nos brinda mucho apoyo y aparte formación para los coordinadores, para que podamos darle una mayor acogida y mejores condiciones a los estudiantes internacionales que lleguen.
Sin embargo, los datos no son muy alentadores porque, según la Comisión Europea, solo el 0,14% de estudiantes Erasmus tienen una discapacidad. ¿Qué está pasando aquí, Verónica?
El problema principal es el desconocimiento de la posibilidad de irse, de las ayudas que tienen, de si la ciudad y la universidad están adaptadas a sus necesidades. Y luego un poco también el miedo a salir de casa sin saber si va a tener el apoyo y la ayuda necesaria a donde vas a ir.
Este programa, imaginamos que consiste tanto en que estudiantes con discapacidad de España viajan a otros países con Erasmus como que estudiantes con discapacidad extranjeros llegan a nuestro país. ¿Es así?
Exacto, sí, sí.
¿Y cómo está funcionando la experiencia? ¿Qué casos nos puedes comentar?
Pues aquí ahora en España tenemos el caso de una chica que se llama Roberta, que está en Valladolid, que es una chica con discapacidad visual, y la chica, la verdad es que se está encontrando perfectamente, se está adaptando increíble. Después hay otro chico de Barcelona que está de Erasmus en Alemania, igual, va contando su historia. Normal, se encuentran con algunos problemas, pero la verdad es que van muy bien. Luego en otras ciudades hay también otro tipo de estudiantes con discapacidad motora. Igualmente, se están haciendo actividades de concienciación, de integración en Madrid, en UAM y en UCTM. Ya se han llevado a cabo varias actividades. Poquito a poco se va creciendo en el proyecto.
Por tanto, has comentado que por una parte la baja cifra de estudiantes con discapacidad que cursan sus estudios a través del programa Erasmus es por la falta de información y también por el miedo. Sin embargo, aquellos estudiantes con discapacidad que prueban la experiencia hablan de que, vencido este miedo inicial, después los estudios se llevan a cabo perfectamente y además se potencia la autonomía y la independencia de la persona.
Ellos también tienen una parte que es con los estudiantes y se fomentará desde el colegio, instituto, universidad, porque ellos tienen sus propios colegios también, un poco de ayudarnos mutuamente entre uno y otro con un poco de congresos, de formaciones, de charla para promover esa información, de que a todo el mundo llegue, de esas ayudas que tienen también y que desconocen. Trabajaremos en conjunto en ese aspecto.
Vosotros, desde ESEN España, ¿cómo apoyáis a los estudiantes con discapacidad para que participen en los programas de Erasmus?
Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con la Oficina de Relaciones Internacionales y la Servicio de Atención a la Discapacidad, haciendo un nexo de unión entre ambas, porque la mayoría de los casos están un poco separadas ambas. Una es la que controla todo el tema de movilidad y el otro es el estudiante con discapacidad. Y al no trabajar juntas, esa información se pierde por medio. Y estamos trabajando un poco entre el nexo de unión entre una y otra y organizando actividades con los estudiantes locales para que tengan un contacto con el ambiente cultural europeo, internacional, y les dé esa cosa de querer salir fuera.
Muy bien, pues Verónica Navas, coordinadora del programa Erasmus para la incorporación de estudiantes con discapacidad a través de ESEN España, muchas gracias por habernos atendido en Cataluña sin Barreras. Vamos al encuentro de esta estudiante con discapacidad italiana, Roberta Crespan, que justamente cursa sus estudios en la Universidad de Valladolid, en aquest cas amb una discapacitat visual. I sí, ja hi som a la Universitat de Valladolid, on hem trobat a la Roberta Crespan, que és una estudiante italiana con discapacidad visual que está cursando sus estudios un año aquí en Valladolid. Vamos, y está perfectamente integrada ya junto a todos sus compañeros y compañeras y en el campus. Roberta, ¿qué tal? Bienvenida a Cataluña
Hola.
Sin Barreras. Un abrazo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, para que los oyentes sepan un poquito qué te pasa, ¿cuál es tu discapacidad, Roberta?
Entonces, yo tengo discapacidad visual, veo prácticamente con el derecho no veo nada, con el izquierdo veo un 70%, pero tengo una visión escopeta del 15%. Es una visión central y un poco a la izquierda. Luego, por la noche, o cuando hay los cambios de luces muy rápido, no veo prácticamente nada o necesito algunos segundos para acostumbrarme a la nueva luz. Bueno, de hecho, por la noche sí. Por la noche no veo prácticamente nada y cuando hay poca luz tampoco.
Entonces, con esta discapacidad visual grave que tienes y tu baja visión, te has venido de Italia a España, concretamente a Valladolid, para estudiar un año aquí como estudiante Erasmus. Y claro, estás, entendemos que estás saliendo perfectamente adelante con tus adaptaciones. ¿Cuáles son esas adaptaciones que usas?
Entonces, bueno, las adaptaciones que me ha dado la universidad, pues son, claro, al principio, el nombre del asunto de la oficina de asuntos sociales de la UBA envió a todos los profesores un informe para informarles sobre mi discapacidad y todos. De hecho, los profesores me ayudan entregándome hojas con escritas más grandes, dejándome más tiempo para los exámenes y para los trabajos. Y bueno, luego yo estudio con un ordenador especial que prácticamente con este puedo ver más grande. Bueno, la pantalla, la verdad, le puedo cambiar los colores. Si quiero puedo hablar yo y él escribe. Y bueno, así.
Vaya, o sea que es un ordenador muy moderno que te permite, junto con el apoyo de la universidad, sacar adelante tus estudios. Concretamente, ¿qué estás estudiando, Roberta?
Pues la carrera en Italia se llama Mediación Lingüística y Cultural y es prácticamente traducción. Claro, yo estoy estudiando filología inglesa, española, para si os dais cuenta aquí en España, ¿cuál sería la carrera? Pues sería filología inglesa, española. Ahora he salido de la Facultad de Económicas porque tenía allí investigación de mercados. Luego también algo de geografía, sociología, porque claro, ¿cómo voy a ser traductora? Pues tengo que saber mucho de la terminología específica de cada tema.
Y todo eso siendo italiana y no viendo prácticamente nada, pero siendo como muy espabilada, porque a ti, como estudiante Erasmus, ¿qué te está aportando esta experiencia, Roberta?
Bueno, yo, claro, la estoy haciendo porque quiero sacar mi autonomía, quiero volver a ser independiente, porque lo que me ha pasado es algo nuevo, es solo desde hace 3 años, así que... Y de repente, entonces lo que quiero hacer con el Erasmus es volver a mi vida autónoma, por lo que puedo, y por supuesto es fundamental para mi carrera, es decir, una carrera de idiomas como la mía, sin hacer un periodo de estudio al extranjero, sería como, bueno, habría una falta, eso.
Entonces entendemos que autonomía e independencia, sabemos que tienes una beca Erasmus, también otra beca por ser estudiante con discapacidad. ¿Tú sí. cómo animarías a los estudiantes de Cataluña, del resto del país, a que, a pesar de su discapacidad, se animen y cursen un Erasmus?
Claro.
Pongan sus cosas en una maleta y viajen pues a Italia, a Francia, a Gran Bretaña, no sé.
Yo lo aconsejo, es verdad, da miedo. Porque al principio, cuando pedí la beca, pues estaba ahí más animada. Y cuando sabí que la había conseguido y poco a poco se acercaban los meses de salida, pues ahí sí que empezaba a tener miedo, y mucho, mucho, mucho. Porque claro, iba a un sitio sin mis padres, sin amigos, pues y estoy sola. Bueno, ya no, aquí ahora hay muchísima gente y tengo muchísimas familias españolas, pero al principio era esto de ir sola, acostumbrarme a la vida, acostumbrarme a un nuevo idioma, nuevas culturas y nuevas dificultades, barreras arquitectónicas, que aquí hay pocas, vamos, aquí hay pocas, en Valladolid hay pocas, pero ahora la satisfacción de haber conseguido todo esto, los logros que ahora mismo pues he conseguido y el miedo que ya no tengo es increíble. Es una fuerza.
Pues muchísimas gracias, Roberta, por habernos atendido en medio de tus estudios. Un abrazo muy fuerte, muchísima suerte, de verdad. Y aquestes ha estat el testimoni de la Roberta Crespan, que és una estudiant italiana amb discapacitat visual que durant un any estarà aquí a Valladolid cursant els seus estudis. Un exemple d'aquest programa que hem presentat avui a Catalunya sense barreres. Més arguments.
Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Ràdio Estel us està oferint la repetició d'una edició dels programes especials de Catalunya sense barreres que hem fet al llarg de l'any.
Doncs encetem el tercer tema de la tarda. La síndrome de Rett és un trastorn neurològic que porta el nom del metge austríac que el va descobrir el 1966, l'Andreas Rett. Afecta nenes que tenen un desenvolupament normal després de néixer, però que al cap d'uns mesos comencen a patir un procés de regressió. La periodista Dolors Aixalà és mare de la Carla, una noia que té 18 anys i també viu amb aquesta síndrome. Every time I travel far, I think about you by my side to any
places I cannot go back.
Bé, doncs, Siscu, et dono les gràcies per portar la Dolors a xalar el programa. Ja és una dona que, d'entrada, té dos paral·lelismes amb mi.
Dos?
No ho sabies.
No.
D'entrada, eh?
Bueno,
un, que és periodista. I dos, que té una filla que es diu Carla.
Ah, sí?
Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
Què tal? 18 anys té la Carla.
Sí.
La Carla de la Dolors, perquè la Carla de l'Anna té 12 i està divertidíssima.
Que bé, les haurem de fer conèixer.
Sí, jo crec que sí, perquè d'un-hi-do, de 12 a 18 anys, què li espera a la meva Carla que hagi viscut la teva? Perquè en alguna cosa són dues dones, s'han de semblar, tot i que la teva filla visqui amb la síndrome de Rett.
Sí, jo crec que moltes coses, no? Vivències familiars, l'emoció de fer-se gran, que cadascuna la viurà d'una manera diferent, com cada una de les persones que passegem per Barcelona la vivim de manera diferent, no? Viure alegries, emocions, moments de tristesa, moments d'alegria, de complicitat familiar o d'enrabiades, hi ha emocions que són compartides.
Tu no sabies res de la síndrome de Rett abans de que estigués diagnosticat aquesta síndrome a la Carla?
Res de res. No en tenia ni idea, ni d'aquest síndrome ni de molts que existeixen. Jo pensava que hi havia tres o quatre malalties típiques, doncs com el síndrome de Down o una, no sé, una espina bífida, no? I després, a la que vas entrant en aquest món, te n'adones que a vegades tens la sensació de que la casualitat és la que fa que surtin nens normals, perquè hi ha tantes possibilitats de que et passin coses, no? Que també és cert que no pots entrar en això perquè no ningú tindria fills, no? Però sí que entres en un món on la diferència pren un volum que no eres conscient, no?
Van trigar molt a diagnosticar-li la síndrome de Rett a la Carla? Bé, no deu ser fàcil, no, suposo.
Ara ja existeix una manera, diguéssim, científica de diagnosticar-ho, però en el moment en què nosaltres estàvem avaluant la Carla, que era sobre l'any i mig, dos anys, val? La Carla és del 85, si no m'equivoco ara, doncs, 95, no existia aquesta prova. Llavors estàvem amb el tema sempre de quines característiques compleix per poder determinar si és o no és, però no d'una manera científica. Crec que va ser al voltant dels 4 o 5 anys que llavors sí que hi ha la doctora del Vall d'Hebron que ens porta, que és la doctora Mireia del Toro, ens va dir que ja havien trobat la manera de determinar això d'una manera científica i que si volíem fer la prova, bàsicament doncs per confirmar-ho, no? Llavors la vam fer i efectivament va sortir confirmat.
La malaltia, les noies que tenen aquesta síndrome són al començament normals, diguéssim, o no?
Sí, tenen un...
I després hi ha una regressió, no?
Sí, en principi, clar, cada nena és un món, no? Però el que es determina és que entre els 8 mesos i l'any i mig, dos anys, és quan comences a veure, a detectar aquests punts diferents que et poden crear una alerta, no? La Carla, de fet, tenia un any i mig, però certament des de l'any sí que ja hi havia elements que, vistos després, ja eren indicis, no? Però ben bé fins l'any i mig no vam patir. I amb el pediatre, coses que comentàvem, doncs no li donava excessiva importància. Deia, bueno, doncs cada nen té un desenvolupament, això no patiu, això tranquils. Nosaltres tampoc no érem uns pares angoixats. Vull dir que anàvem vivint tranquil·lament l'evolució de la nostra filla, no? I fins que en un moment determinat sí que ja vam veure que hi havia coses que no quadraven i aquí ja vam començar amb l'alerta, no?
Elements que ara ja tu detectes com símptomes clars de la síndrome, quins serien?
Doncs la parla, no? Perquè ella va començar dient paraules, no? Com tots els bebès, i en un moment determinat ella deia moltes paraules, és cert que en deia menys i les va anar perdent, no? Després uns moviments reiteratius amb les mans, uns moviments amb el cos, no? Que en aquell moment pensàvem doncs, que eren jocs o que era una manera... I clar, aquestes petites coses en aquell moment no li dones tu importància, però sí que després ja veus que són punts en la línia de la malaltia, no?
Hi ha algun símptoma clau que tu ja dius, com a mare, a la meva filla li passa alguna cosa?
Sí, les típiques coses que fan les àvies, de los cinco lobitos, que no els fan, de tirar la pilota i que te la torni, no sigui el sentit comú de les coses més habituals de les àvies, no? Que fan fer aquests jocs i que no tenen la resposta habitual. I ara, llavors sí. Comences a dir, ui, això, aquí clar. Passa alguna cosa.
Però ara la Carla és una noia, té 18 anys.
Sí.
Com viu i com li afecta aquesta síndrome de Rett?
Home, li afecta perquè és una persona dependent, en el sentit literal de la paraula, no? Ella sola no podria sobreviure. Necessita una mà que l'acompanyi per menjar, per caminar, per vestir-se, per fer la seva vida. O sigui, no té cap tipus d'independència, no? No és un tema d'acompanyar-la, sinó que has d'estar, necessita dos mans, no? Però, bueno, el que intentem és que faci una vida dintre de tot el més normal possible, no? Nosaltres hem tingut un dels nostres objectius ha sigut no discapacitar la família, sinó que la Carla visqui de la manera més normal possible. Això sembla molt fàcil i és complicat. Jo, bueno, sempre a la vida trobes persones que t'ajuden i que et donen, no?, que són com mestres en aquest sentit. I a l'escola de la Carla vam fer amistat amb un altre matrimoni, que també té una nena discapacitada, amb una altra problemàtica. I la veritat és que la Marina, en aquest sentit, per mi va ser una gran mestra, no?, perquè va dir, Dolo, no podem discapacitar les famílies, no? Perquè si vivim la seva vida, discapacitem a tota la família. Les hem d'integrar, elles han de viure la nostra vida. I, bueno, i jo crec que això a nosaltres ens ha funcionat.
Doncs anem a posar uns quants exemples concrets de com la Carla s'ha integrat en aquesta família que continua fent la seva vida. Doncs, de quina forma la Carla s'integra a la vostra vida familiar? Que imaginem no ha estat un procés fàcil per a cap de vosaltres.
No. Home, és molt dur. És un repte constant. Jo sempre dic que és el repte més gran que tenim nosaltres a la vida, no? Però, bueno, hi és i hi ha dues maneres de viure-ho, no? O enfrontant-hi tirant endavant o fugint, no? I la veritat és que fugir, doncs, tampoc no ens resol res, doncs... diguéssim que per eliminació només toca tirar endavant i de la millor manera possible. És cert, nosaltres hem tingut molta sort a nivell familiar, no? Tant els pares com els meus sogres han sigut, bueno, puntals bàsics en aquest sentit de suport, d'ànims, d'acompanyament, de fer amb la nena, se l'emporten, surten amb ella, o sigui, fan vida absolutament normal també els avis amb ella, no? És que la vida és normal a casa nostra. La Carla va a l'escola, té les dificultats que implica que una persona com ella no pot vestir-se. O sigui, algú l'ha de vestir, algú li ha de donar el menjar, algú l'ha d'acompanyar, no? No ho pot fer ella sola. Però és com tindrà un bebè gran. Quan tu tens un bebè no l'integres a la teva família. Ja viu, no? Doncs clar. La Carla és un bebè gran amb les seves capacitats, no? I que se sap comunicar a la seva manera. Jo sempre dic que el problema el tenim nosaltres, que no sabem entendre el seu llenguatge, no? Vull dir que en aquest sentit els discapacitats som nosaltres, que no sabem llegir aquest altre llenguatge que té ella. Però és cert que les emocions són molt fàcils d'expressar. Quan estàs content, rius o somrius. La Carla té una sonrisa fantàstica, preciosa. Somriu amb tota la cara, no? Sí, ella es comunica molt amb la mirada. Això és molt típic de la malaltia, no? Enfoca molt amb la mirada. Té una mirada molt fixa, que s'està molta estona mirant el que vol o mirant-te tu, no? Bueno, acabes aprenent, entenent-la, no? Si la veus la primera vegada, doncs potser no, però a mesura de conèixer-la, doncs com els nens, com qualsevol nen, que els acabes coneixent a base del dia a dia, no?
Tens més canalla?
Sí, tinc el Guillem, que té 11 anys.
I com és la convivència entre el Guillem
Fantàstica.
I la Carla?
El Guillem és un nen... Jo crec que si l'haguéssim encarregat com el volíem, no hagués sortit tan bé, no? És un regal. És un regal que... fa aquesta cohesió familiar, és molt pausat, molt carinyós, amb la seva germana tenen una relació fantàstica, és el gran defensor de la Carla, perquè quan la renyem, sobretot jo, que soc mare bastant canyera, quan la renyo i tal, mama, no la renyis, que això no ho sap, espera't, que no sé què, i sempre defensant, no? Sempre té una abraçada per la seva germana, sempre té una paraula amable, no sé, és que és fantàstic.
Dolors, com pot ser dona, mare, periodista, activista de la síndrome de Rett, ciutadana...
Bueno, activista no sé què dir-te. No? Mira, aquí he de reconèixer que no he tingut energia suficient com, per exemple, posar-me a l'associació. Ho vaig intentar a l'inici, eh? i no, no he sigut capaç. Potser pel tema aquest de discapacitar la família. Perquè viure constantment aquest tema per mi era molt dur. Llavors, viure a la casa i després sortir, anar a l'associació o fer coses, jo explicar les meves vivències, els meus sentiments, no tinc cap problema, perquè jo ho visc i, bueno, i tinc facilitat, no?, per explicar-ho, però posar-me en aquesta lluita, ho vaig, durant una temporada vaig estar en una associació i no m'agradava l'estil de l'associació, no era la de la síndrome de Rett, era una altra, no m'agradava l'estil, és molt desgastant i no tinc energia per tant, encara que no ho sembli, no tinc energia per tant, i llavors vaig decidir que les meves energies les enfocava en altres coses i no en aquesta lluita. O sigui que aquí és veritat que tinc una espineta en el sentit de dir, potser hagués pogut fer més o potser podria fer més, no?, en aquest sentit, però no tinc energia.
I la resta de facetes, perquè periodista sí que hi ets, i dona, i esposa,
sí, bueno, mare... Però això com totes les dones que van pel carrer i que passen per aquí, no hi ha res de diferent. Jo crec que ho portem en la genètica, en el cromosoma diferente, forma part de ser dona.
Uh-huh. Ara que parles de la genètica, aquesta malaltia té alguna cosa a veure amb la genètica?
Sí.
Com veu tenir el Guillem?
Sí, ens vam fer les proves, sí. Uh-huh. De fet, com que ja existia aquesta prova científica, llavors ens van fer la proposta de fer una prova específica per fer una miocentesis o una coriocentesis em van fer a mi, i llavors fan la prova específica per si en aquell cas el fetus tenia aquesta malaltia, no? I es va descartar. Sí, sí.
És curiós que la ciència pugui saber si una persona tindrà aquesta síndrome i un cop la té no la sàpiga resoldre.
Sí, és un tema, jo crec que és un tema de recursos econòmics, com amb tantes altres malalties. O sigui, en la sida, en el càncer, en la medicina ha avançat afortunadament en molts camps, no? Però perquè hi ha molts recursos invertits al darrere. Clar, aquestes malalties que són minoritàries no s'inverteixen la mateixa quantitat de diners. La prova és que quan s'inverteixen van sortint coses. Per tant, per la mateixa regla de tres, si tots els fons que s'inverteixen econòmicament en el càncer, per dir alguna cosa, s'invertissin en la síndrome de Rett, és que jo estic convençuda que hi hauria coses que es podrien resoldre. Potser no del tot, perquè tampoc el càncer es cura del tot, però sí que hi ha molts avenços. Però bueno, diguéssim, la indústria farmacèutica o la investigació doncs, també té els seus criteris, i un dels criteris és el volum de gent a la que afecta, i llavors nosaltres estem en aquest sentit en desavantatge, no?
Qui investiga? Hi ha països on estigui més avançada la investigació per fer front a aquesta síndrome?
Home, als Estats Units...
Has de fer un fart d'anar a remenar a internet i buscar, no?
Sí i no, perquè també t'adona aquest punt de... com ho diria? No estàs defraudat, però sí que és una mica... Sents molts avenços en moltes coses i en aquest no, la carrera no és la mateixa. Llavors, és veritat que aquí a Barcelona hi ha el Centre de Sant Joan de Déu, que investiguen molt, i també el doctor Esteller, a banda del tema del càncer, també té una línia de treball amb la síndrome de Rett. Vull dir que a Barcelona, és que Catalunya és un punt de referència molt important en temes d'investigació. Moltes vegades també pensem que fora ho fan millor, no? I aquí també, però al final és sempre és un tema de recursos econòmics i de personal.
I us sentiu abandonats o ben tractats per la societat en el tema de suport social?
Mira, no podria dir un sí convençuda, perquè socialment el que és el meu entorn familiar i d'amistats, vaja, només tinc paraules d'agraïment, perquè no hem tingut mai cap problema, al contrari, tot és suport i encantats de la vida, vull dir, suport tot el que necessitem i més. A nivell social, des del punt de vista doncs, de tindre serveis, sí que n'hi ha, però també necessites recursos econòmics, perquè no és fàcil. I per mi hi ha una premissa important, que no sé si estic equivocada o no, i és que els nens discapacitats o les persones discapacitades formem part o formen part d'un col·lectiu que depèn de benestar social, no? O benestar i família. No dic que estigui bé o malament, però això ens dona ja com una categoria i no estem no estem tractats com a malalts. Clar, en el moment en què tu ja no tractes aquests nens com a malalts, hi ha una sèrie de, per exemple, de teràpies, no? Que si fossin malalts crònics, que, per exemple, jo que sé, que els trasplanten un ronyó, ningú planteja quants diners val, afortunadament, trasplantar un ronyó i tot el que això comporta. Els nostres fills moltes vegades no hi ha tractaments mèdics, hi ha tractaments d'altres tipus, que poden ser osteopaties, fisioteràpies, anar a muntar cavall, no sé, altres tipus d'estimulació que no estan considerades medicines. Amb la qual cosa, ja, tot aquest bloc, si tu vols fer-lo, ja depèn de la teva economia, i això acostuma a costar molts diners.
Clar. I
per mi aquí és un punt que jo penso que aquí sí que estem abandonats, entre cometes. És un col·lectiu molt vulnerable que no es defensa per ell mateix. Necessita d'algú que també els defensi. Clar, els malalts, moltes vegades, depèn de les malalties que tens, tu ets el malalt, no? Per exemple, en el cas que deia ella d'activista, jo sí que puc dir que intento donar un cop de mà amb el tema de la tuberculosi, perquè vaig passar una tuberculosi fa 4 anys, i aquí no tinc aquesta distància emocional com tinc amb la meva filla, i sí que puc anar, i vaig als congressos, i ajudo en la mesura que puc amb aquest tema, no? M'implico. Però som nosaltres mateixos que ens defensem. Però els nostres fills o els nostres adults, no? Els nens que són discapacitats, no es poden defensar ells sols. Ens necessiten també nosaltres.
Dolors Aixalà, 30 segons perquè em diguis la teva visió de futur. Quina és?
Ui. És de lluita. És de lluita i de viure el dia a dia. De disfrutar de tots els petits moments, de totes les coses bones que tenen, que té la Carla, i com es diu això? I agafar energies per passar les dolentes.
Uh-huh. Doncs et desitgem moltíssima sort amb aquesta visió de futur. I no sé si ets activista o no de la síndrome de Rett, però t'has explicat perfectament, eh? Has fet un bon servei a tot el col·lectiu.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta i gràcies, Siscu, per acompanyar-me.
Has de convidar més sovint ara Dolors Aixalà i menys el Siscu Bages.
Jo estic a les teves ordres, ja ho saps.
Doncs la Dolors, jo que estaria, seria una bona contertúlia habitual.
Ja ha parlat de la tuberculosi, eh? No hem parlat mai d'aquesta malaltia al programa.
Un dia d'aquests podries.
Vinga, amics oients, tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Radio Estel us ha ofert la repetició d'una edició dels programes especials de Catalunya sense barreres que hem compartit en aquest espai de ràdio.